Borràs ha començat, ho heu escoltat en directe des de Ràdio Cel, la seva declaració amb una cita de Montesquieu. No hi ha tirania més cruel que la que s'exerceix a l'ombra de les lleis. I per això nosaltres avui volem anar a les lleis i també saber l'opinió de l'advocada penalista, Judit Jané. Què tal, Judit? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Recordem Judit Jané, que va formar part de l'equip dels advocats defensors en el judici del procés. Judit, tu defensaves a Joaquim Forn, l'exconseller. Judit, com has vist, com valoraries la sentència a Laura Borràs?
Per valorar-la tinc que primer que mirar-me-la i estudiar-me-la, cosa que encara no he tingut oportunitat de fer perquè ha estat coneguda molt recentment i jo vinc d'un judici de Lleida. El que sí que puc dir és que em conec el cas, evidentment, perquè l'he anat seguint i he tingut en el seu dia vista dels escrits d'acusació i, bueno, doncs era una sentència una mica esperada en el sentit que ja els advocats de la defensa de la senyora Borràs durant tot el procediment havien demanat que no s'arribés fins aquí i les seves peticions havien estat desestimades, no?
Uh-huh. Judit, ajuda'ns una mica a entendre per això la sentència, tot i que encara no t'hagi donat temps de poder-la llegir, cosa que entenc perfectament com a bona jurista i bona advocada. Com s'explica que el mateix tribunal que la condemna a 4 anys, 6 mesos i un dia de presó i a 13 anys d'inhabilitació i 36.000 euros de multa sigui qui sol·licita aquesta petició d'indult, no?
Per mi és molt estrany això, Estava intentant fer memòria de si ho he vist alguna vegada. Jo segur que no ho he vist mai. Sí que alguna vegada, quan la sentència és ferma, hem vist alguna petició d'indult d'algun tribunal en casos de maltractaments en l'àmbit familiar, en el que la defensa ha intentat provar una legítima defensa de la dona respecte al marit i no s'ha aconseguit provar prou, però el tribunal sí que ha sigut conscient del moment de conflictivitat i aleshores fica una sentència, però en el mateix fallo de la sentència és com una mica que demana una atenuació de les repercussions, però un cas com el d'ara, com el de Laura Borràs, jo no ho he vist mai. Pensem que és una sentència que té un vot particular, sí? De tres magistrats, hi ha una que pensa qualitativament diferent, tant amb constitució delictiva com amb la duració de la pena, i a més els magistrats que condemnen consideren, no m'he llegit la sentència, però la petició d'indult només pot ser perquè consideren la pena desproporcionada. No m'imagino ara una altra petició d'indult. Aleshores, realment això és estrany, realment això dona ales a la defensa, i realment és un procediment en el que es tractava de determinar si determinades irregularitats en un procediment de contractació, que sembla ser que hi eren, tenien o no rellevància penal. Perquè és veritat que moltes vegades en contractacions, i més en contractacions de contractes menors o de contractes urgents, doncs moltes vegades, per lo que sigui, no se segueix fil per randa del que diu la llei de contractació o la llei de contractació pública, no? Aleshores, aquí no es tracta de determinar si aquest procediment de contractació va ser o no va ser legal. Es tracta de determinar si aquestes irregularitats tenien o no suficient entitat penal, com per ser considerades constitutives de delicte. Perquè, si no, el propi ordenament administratiu té elements per anul·lar aquests contractes o fins i tot per demanar la indemnització dels perjudicis que haguessin pogut causar. Aquí el que és determinada, s'havia de determinar, i sobretot es queixaven les defenses, era de que era un supòsit en el que normalment això no es discuteix en l'àmbit penal, perquè es tractava d'irregularitats que no transcendien aquesta barrera delictiva.
Judit, hem escoltat de Laura Borràs que ella, ara mateix en aquesta valoració que feia des de les portes del Parlament de Catalunya, parlava d'un procés pervertit, parlava d'un jutge imparcial, fent referència claríssima a Jesús Barrientos, parlava d'una sentència execrable també, no? I ella deia, no? Com era previsible, no? Com hem d'entendre? És que a mi em costa, Vull dir, per això et vull demanar l'ajuda, aquesta petició d'indult per part de qui la fa, no? Del propi tribunal.
És que no ho sé, perquè té molt pocs precedents. Jo l'únic que puc dir és que, sense haver-me llegit això,
sí,
per lògica, lo normal és perquè el tribunal imposa una sentència que el tribunal, els magistrats, consideren que, si consideren provats determinats fets, toca aquesta pena.
Clar.
Però alhora consideren que aquesta pena és desproporcionada per la conducta que s'enjudiciava i que la repercussió de l'aplicació estricta d'aquesta condemna fan que facin aquesta petició d'indult. Petició d'indult que recordem, i això quan m'has presentat, que m'has presentat com que vaig formar part de la defensa de Joaquim Forn i també de Meritxell Borràs en el Tribunal Suprem, és així, recordem que en aquest cas els indults dels anomenats presos polítics mai van ser sol·licitats per ells, sinó que qualsevol persona pot sol·licitar l'indult. Doncs aquí l'ha sol·licitat el propi tribunal que sentencia.
Clar, i quin serà aquesta via d'aquest... la vida d'aquesta petició d'indult, Judit, si és el propi tribunal?
Primer, la sentència no és ferma. Per tant, la sentència s'haurà de recórrer. I ja veurem aquesta pena al final com queda. I si la pena acaba sent confirmada en els estrictes termes que ho ha fet el Tribunal Superior de Justícia, doncs aleshores es farà la petició d'indult, que és una petició d'indult perquè no entri a presó. Per tant, primer, aquesta resolució tindrà el seu recorregut judicial normal d'interposar el recurs perquè es revoqui la sentència, m'imagino, per les defenses.
Per tant, el més probable és que passi això, no? Aquest seria el pas, és recórrer al Tribunal Suprem, entenc, Judit?
El pas és recórrer i argumentar, i un dels arguments, vamos, no ho sé, però segur que un dels arguments que utilitzarà la Isabel Elbal i el Gonzalo Boye, que han portat la defensa de la Laura Borràs, també serà aquesta discrepància fins i tot en l'argumentació de la sentència i tots els arguments que han anat posant, però aquesta sentència no és ferma encara.
Judit Jané, moltíssimes gràcies de debò per haver entrat en directe aquí al matí a Ràdio Estel, advocada penalista. Ens has ajudat a entendre una mica, moltes vegades aquests termes judicials se'ns escapen, no? I saber sobretot de l'escenari que li depara ara mateix a Laura Borràs. Entenem que el pas seria doncs, recórrer a l'òrgan, al Tribunal Superior, com és en aquest cas el Tribunal Suprem, i que esdevingui aquesta sentència ferma per poder determinar què passarà. De moment...
Que des del punt de vista judicial hi ha una altra cosa molt interessant en aquest procés, que no per habitual deixa de ser interessant, sobretot pels advocats, que és què passa quan hi ha conformitats parcials. És a dir, que una de les coses que la defensa de Laura Borràs va posar de manifest durant la celebració de judici va ser que el reconeixement dels fets per part d'altres coacusats la perjudica a l'hora de ser considerada una prova que la incrimina ell.
Per tant, hi havia indefensió, no?, que és el que demanava Laura Borràs.
No, ells demanaven que hi havia una indefensió perquè, evidentment, no es pot valorar igual aquesta, diguéssim, confessió que implica la seva implicació quan és a canvi d'una rebaixa de la pena. Això és una cosa que passa molt habitualment en els procediments penals, és a dir, per circumstàncies personals hi ha gent que arriba a un moment determinat que diu, escolta'm, a mi m'interessa, davant del risc d'una condemna més elevada, conformar-me amb determinats fets. Però, clar, el problema és que aquesta decisió personal, individual i legítima, contemplada per la llei d'una persona, en un procediment en el qual hi ha altres implicats, té unes conseqüències. I aleshores aquí, jo m'imagino que també, en via de recurs, serà una de les qüestions que la defensa al·legarà i a les quals el tribunal haurà de donar resposta. Haurà de donar resposta a quin valor té o com s'ha de prendre aquesta confessió dels altres coacusats perquè això d'aquí serveixi també per apuntalar, diguéssim, la meva participació en els fets. Per tant, via recurs hi haurà coses interessants en aquest procediment.
Mira, Judit, última i darrera pregunta. Clar, està claríssim que aquesta sentència Laura Borràs determinarà el futur polític de la presidenta del Parlament suspesa i d'aquí. A qui volem anar, no? A aquesta suspensió. Què pot passar a partir d'ara? Perquè tu deies que, clar, s'ha d'esdevenir aquesta via judicial perquè la sentència coneguda avui esdevingui ferma amb aquest recurs que molt probablement presentarà els advocats de Borràs. Però, segons el reglament de la cambra, si no m'equivoco, estem parlant del Parlament, Borràs podria continuar en la situació actual com a diputada i presidenta suspesa fins que, com dèiem, aquesta sentència ferma. Però hi ha alguna manera, si hi ha algun grup parlamentari que ho demani, la Junta Electoral, podria passar que no esdevingués així, no?
Lamento dir-ho, i potser quedo una mica malament en antena, no en tinc ni idea. És a dir... Això forma part d'un, com tu molt bé has dit, d'un reglament de la cambra,
sí,
d'una normativa electoral, i per tant, jo com a advocada penalista ho desconec, no sé quins passos ara s'utilitzaran i si li demanaran que deixi l'escó, que deixi els càrrecs. ho lamento, però aquí sí que no us puc donar resposta, la intueixo, però no la sé, així com en temes penals i de sentència em sento una mica més legitimada per donar-la, aquí ho sento, però no.
No, bueno, estàs perdonadíssima, Judit. De moment, aquests 4 anys i mig de presó de condemna a Laura Borràs, entenem doncs, que en principi no entrarà, no ingressarà a presó.
La sentència no és ferma encara i segurament hi haurà recurs, per tant hem d'esperar.
Doncs esperarem. Advocada penalista, com dèiem, també en el seu moment de Joaquim Forn, Judit Geni, un plaer, gràcies.
Moltes gràcies, bon dia.